Molt bona tarda, senyores i senyors. Us saludem com totes les setmanes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquesta setmana en companyia del Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Del Germán González, del periódico. Bona tarda, Germán.
Benvingut. Bona tarda.
També. I el Marcos Pardeiro, d'Artículo 14. Bona tarda, Marcos.
Tal,
gràcies
Carlos,
per estar amb nosaltres. Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Jordi Martí Galvis. Bona tarda, senyor Martí Galvis.
Molt bona tarda.
Ell és el president de el grup municipal de Junts Tries per Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per compartir aquest pont, aquest llarg pont de Tots Sants. Però bé, la ràdio és això, hem d'estar sempre, sigui pont, no sigui pont, i hem d'explicar coses als oients. Per exemple, el senyor Trias ha marxat ja de l'Ajuntament de Barcelona, ara vostè és el líder, el nom del grup parlamentari, del grup municipal, és Junts Tries per Barcelona. Serà el nom definitiu o tenen en cartell alguna variació, senyor Martí?
Evidentment,
sí?
Estem treballant ja per fer una evolució natural i lògica en el nom del grup municipal. Hem estat aquests mesos com a Tries per la zona Junts per Catalunya i això evolucionarà. Per tant, en els propers temps donarem a conèixer ja les noves idees, les noves imatges, els nous logos. Evidentment ens hem de posar al dia.
Mm-hmm. Serà una cosa ràpida abans de que acabi aquest 2024, esperem, o ja esteu mirant el 20?
Estem treballant i per tant esperem que en les properes setmanes això ho puguem tenir a...
Molt bé. Parlem ja del que és política municipal. Quin tipus d'oposició vol fer el senyor Martí Galvis a l'Ajuntament de Barcelona? Venim, recordo vostè estar molts anys al costat del senyor Xavier Trias, se li deia un senyor de Barcelona amb un tarannà moderat, pactista, de consens. Jo no sé si el senyor Martí Galvis vol continuar aquest camí o presentarà una oposició una mica més dura, contundent, ferma, en contra, entre cometes, del senyor Collboni. Aviam.
Bé, el primer que farà el senyor Martí, Jordi Martí Galvis, és fer allò que decideixi el grup municipal de Tries per Barcelona Junts per Catalunya. Som un equip. Poso molt en valor, sempre que tinc ocasió i oportunitat, de posar en valor la qualitat política de preparació del principal grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona. No solament els guanyadors de les eleccions, sinó també el grup més nombrós. Junts per Catalunya, Tries per Barcelona, tenim 11 regidors i regidores, més que el govern en minoria del senyor Collboni. Per tant, la nostra és una feina col·lectiva, és un lideratge coral, m'agrada dir que és un lideratge coral, evidentment amb una persona al capdavant que és el president, amb una portaveu que és la Neus Munté i un portaveu adjunt que és el Damià Calvet. Per tant, tenim un equip de primera i un treball en equip. L'oposició d'aquest equip, liderat per un servidor, serà una oposició diferent a la que va fer el senyor Xavier Trias. És una oposició que està sent, intentem que continuï sent i ho serà encara més en el futur, doncs punyent, exigent amb el govern municipal. Les coses no funcionen a l'Ajuntament de Barcelona i a la ciutat. Per tant, tenim l'obligació moral, però especialment política, de ser punyents, de ser exigents. Per tant, serem una oposició els propers mesos, encara més, dura i contundent, però també responsable i constructiva. Això ho hem dit sempre. Volem ser una oposició dura i contundent, perquè hi ha motius per ser-ho, però també útil a la ciutadania. Útil a la ciutadania.
I aquesta contundència, aquest ser punyent, es notarà ja, per exemple, en la negociació de pressupostos de cara al 2025. Suposo, no sé si l'ha cridat ja el senyor Collboni per tenir una primera trobada, per parlar de si pot haver-hi entesa, acord, o vostès no s'hi posaran pas bé.
Bé, de fet, no hi haurà, no existirà aquest suport de Trias Junts per Catalunya als pressupostos, en primer lloc perquè el senyor Collboni no ha tingut cap interès en parlar de pressupostos amb nosaltres, evidentment. Qui governa és qui té la principal responsabilitat a l'hora de buscar suports i buscar aliances. Això no s'ha produït ni es produirà. Nosaltres, per tant, el que considerem és que el ser i assumir la posició d'oposició clara amb l'objectiu no solament de ser útil a la ciutadania, sobretot de ser alternativa al 2027, això és molt important. Nosaltres no volem ser un partit més, un grup a l'Ajuntament més, volem ser l'alternativa a l'any 2027, alternativa al senyor Collboni i al seu futur govern tripartit. Per tant, no hi haurà debat, no hi haurà possibilitats d'acords amb pressupostos ni amb ordenances fiscals, com s'ha vist darrerament en aquest últim plenari, perquè estem a les antípodes de les polítiques del tripartit i dels tripartits formals o informals que en aquests moments lidera o vol continuar liderant el senyor Collboni.
Jo obro micròfons a la resta de companys. Dona per fet ja que era un tripartit, no? Esquerra i els comuns s'hi posaran bé. Quan?
De fet, ja existeix aquest tripartit. Encara que no formalment no hi sigui, de facto hi és, perquè el senyor Collboni ho ha manifestat públicament en reiterades ocasions. El senyor Collboni ha dit vull fer un govern tripartit. Ell ho matitza dient governs de progrés o progressistes, que no són tals. Nosaltres això ja li dic ara, neguem la major. Els governs del senyor Collboni no són governs progressistes, són governs conservadors que són incapaços d'arreglar els principals problemes que té la ciutat. Per tant, no hi haurà aquesta progressivitat que ell anuncia. I per tant, nosaltres estarem frontalment, diguem-ne, enfrontats, estarem treballant com a alternativa en aquestes polítiques que reiterem, que no són de progrés, sinó que són conservadores i, sobretot, incapaces de solucionar els principals problemes. Després, si voleu, en parlem, Sí. Els principals problemes que té la ciutadania, que té la ciutat, que tenen els barcelonins i barcelonines, són els que són. I en aquests mateixos problemes fa un any que estem igual o pitjor.
Doncs ara ens hi fiquem, qui vulgui, Germán, sí. Manel...
Molt Marcos. Ràpidament i molt simple. Creu vostè que es governa d'esquenes a la ciutadania? És a dir, que no s'aborden aquests tipus de problemes que segons el seu grup s'haurien d'abordar? Hem parlat abans de l'inseguretat, hem parlat abans de altres qüestions que en el dia a dia del barceloní pateix? Es continua governant com els darrers anys d'esquenes a aquestes problemàtiques?
Jo crec que hi ha una situació curiosa, que és tothom sap, tant la ciutadania encastada com el govern i els partits de l'oposició, quins són els principals problemes de la ciutadania. Els sabem, els coneixem perfectament perquè els tenim amb enquestes municipals, enquesta de serveis, el baròmetre municipal, en fi, tenim dades estadístiques i socioeconòmiques múltiples. I aquests problemes segueixen sent, com deia abans, els mateixos que fa un any, que fa dos anys, que fa tres anys. Què ha fet el senyor Collboni per, diguem-ne, entomar aquesta realitat? Doncs dir que canviaran les coses, que faran coses diferents, però la veritat és que en aquests moments l'únic que hi ha són declaracions de bones intencions, anuncis, fotos, publicitat i propaganda. Això és el que en aquests moments hi ha. Si dintre d'un any o dintre de dos o dintre de tres les coses milloren, ja en parlarem. Però en aquests moments el propòsit d'esmena hi és, però els resultats no acompanyen. Per tant, tenim el mateix problema agreujat d'inseguretat, que és el primer problema, tenim el mateix problema agreujat de problemes d'accés a l'habitatge a un preu assequible, incrementant la gravetat del problema. Tenim el mateix problema incrementat i agreujat de massificació turística. Tenim un problema agreujat, com a mínim estable, de manca de neteja i manteniment, malgrat la propaganda de la Palandresa. Tenim una sèrie de problemes i de desigualtats socials, increixendo. Això és gravíssim, que se'n parla sectorialment, però a mi m'agrada elevar-ho. Barcelona, i això ho deia en Xavier Trias fa uns mesos, el principal problema que té la ciutat de Barcelona és amb desigualtats socials, que són la base d'altres problemes. I, per tant, el senyor Collboni, en aquests moments, amb el seu govern en minoria, a més allà d'anuncis i propòsits d'esmena, no ha aconseguit res. Res en relació a el que és substancial, que són els principals problemes de la ciutadania que continuem patint i a cada cop més agreujats.
Sí, jo li volia preguntar, senyor Martí, que hi ha hagut un debat darrerament, tant des dels sectors econòmics com també des de l'oposició, sobre el que havia passat amb la Copa Amèrica. No? I m'agradaria preguntar-li què hagués fet Junts governant, gestionant l'esdeveniment, i què representa des del punt de vista com icònic el tenir un esdeveniment com la Copa Amèrica. No?
Bé, el primer que hem de dir és que la Copa Amèrica, a part de que ho van treballar molt sectors privats i d'entitats i empreses del sector privat, el que es va aconseguir, qui va aconseguir finalment, des del punt de vista polític, portar la Copa Amèrica a Barcelona va ser la senyora Ada Colau i el seu govern amb el senyor Collboni. Evidentment, aquí hi ha una confluència d'esforços, d'inversions, d'interessos, de voluntats. Molt important la iniciativa privada, però sense la iniciativa i l'aval del govern municipal de l'Ajuntament de la zona nacional, Colau, al capdavant, no l'haguéssim tingut. Segona, Junts per Catalunya, Tries per Barcelona, des del primer moment hem dit que estàvem a favor dels grans esdeveniments, siguin culturals, esportius, empresarials, tecnològics, per la ciutat de Barcelona. Sempre hi hem estat d'acord, des dels Jocs Olímpics del 92, que ja ha plogut bastant, els mundials de natació, els mundials de futbol, el Mobile, evidentment, i molts altres esdeveniments, entre els quals hi ha la Copa Amèrica. I hem estat d'acord sempre. Creiem que és molt important atraure inversions, atraure talent, atraure capacitat d'iniciativa i també, diguem-ne, aconseguir aquesta projecció internacional. Barcelona ha de projectar-se internacionalment i amb aquests esdeveniments ho aconseguim. Segon. Tercer, la gestió de les coses és molt important. Les coses per si mateixes poden ser bones o dolentes, però en funció de com ho gestiones. Nosaltres hem dit i esperarem a que la valoració global de la gestió d'aquest esdeveniment, molt important, no la farem fins que hi hagi els resultats de l'auditoria que es va encarregar, que forma part del contracte amb els promotors i amb els organitzadors d'aquest esdeveniment, i per tant doncs esperem que hi hagi una auditoria d'impacte no solament econòmic, sinó també social, esportiu, etc.
Jo també volia preguntar sobre la Copa Amèrica. La sensació que jo tinc, potser equivocada, és que a nivell social no ha brillat, no hi ha hagut aquest sentiment d'orgull, no?, per part de la ciutat d'haver organitzat la Copa Amèrica. Probablement és molt fàcil de percebre el sentit del públic, no?, no ha estat un esdeveniment que ha arrossegat als ciutadans de Barcelona a mirar la Copa Amèrica, a gaudir la Copa Amèrica. És precipitat dir que aquest nivell ha estat un fracàs, i sobretot sobre la Copa Amèrica. Si l'Ajuntament es precipita a l'hora d'anunciar que Barcelona no vol tornar a ser organitzadora de la Copa Amèrica, i com s'entén que València ho vulgui ser com de forma gairebé immediata?
Bé, primer el tema del fracàs social. Jo no diria que de moment que ha estat un fracàs social. És veritat que és un esdeveniment, i això ho sabíem des del primer dia, és un esdeveniment molt important des del punt de vista internacional i esportiu i econòmic, però que ja ens van dir, perquè no tenim cultura de mar, tenim cultura d'esport nàutic, tenim cultura, això ja fa molt temps, però no hem tingut la cultura de la Copa Amèrica. La Copa Amèrica és una especialitat, diguem, del punt de vista de les curses del nivell nàutic, que no és pròpia del Mediterrani, no ens enganyem. I per tant, hi ha coses que no, tu no tens aquest coneixement, diguem, pròxim i, diguem, arrelat a la ciutadania i al món esportiu i al món nàutic. No la tenim. És una especialitat que no ha estat pròpia de la nostra pròpia cultura. Això no vol dir que la puguem guanyar i que la puguem tenir amb el temps. També és veritat que, i ja se'ns va advertir, els que ja entenen, no?, que la Copa de l'Amèrica és una especialitat que està especialment produïda per gaudir des del punt de vista audiovisual. I ens van dir, els que no sabem d'aquest tema, ens van dir: escolta, no espereu que vinguin milions de persones al litoral, a la costa, a la platja de Barcelona, a veure en directe, a prop, perquè això no passa enlloc, ni aquí ni enlloc. És veritat que és un gran expositor internacional i pot haver-hi doncs 1.000 milions de potencials oients o
televidents, sí.
I per tant és veritat que des de la tele, des de les plataformes, des de qualsevol mitjà audiovisual pot seguir-ho, i és més enllà dels Jocs Olímpics, dels Mundials, doncs la segona o tercera gran explosió esportiva amb nombre potencial de televidents. Per tant, això també ho sabíem, i s'ha demostrat que hi havia poca gent, diguem, pocs visitants fixos que hagin vingut exclusivament per veure això. Això no és igual a fracàs, això simplement és saber quin és el punt de partida i saber quina relació té el territori, el país, la societat amb aquell esdeveniment concret. Ara bé, la segona pregunta que em feia sobre la Copa d'Amèrica.
Sobre la Copa d'Amèrica, el fet de no voler organitzar-la, sí, de forma immediata.
Sí, això ha estat una...
Bueno, primer va ser el senyor Dalton qui va dir que marxava, i després va ser l'Ajuntament el dia següent, no?
Bueno, en qualsevol cas, en poques hores, vam saber, vam saber que
sí.
Barcelona es desvinculava de la
sí,
futura, d'una futura edició de la Copa de l'Amèrica. I aquí ens va agafar tots, jo crec que tots, no diria
fora
que,
de joc,
però, no? Que no ho coneixíem, això ho porten els governs, ho porten les entitats organitzadores, i des de l'oposició municipal ens vam assabentar, com qui diu, amb pocs minuts d'antelació respecte a la gran població sobre aquesta situació. Nosaltres vam ser prudents, perquè jo crec que la prudència és un bon aliat. Abans parlava de la prudència a l'hora de manifestar-nos sobre l'èxit o fracàs de la Copa de l'Amèrica en quant a balanç, a l'espera de l'auditoria. També voldríem dir, home, aquesta situació ens ha sobtat, ens estranya, és una cosa xocant, amb que una cosa que teòricament ha anat bé, i ho sabem quan tinguem l'auditoria, que de la Barcelona es desvinculi. No solament l'Ajuntament, sinó les institucions i les administracions, perquè no oblidem que no solament està en l'Ajuntament de Barcelona, sinó que està el govern de la Generalitat, també en mans del PSC, per cert, i també el govern de l'Estat, també en mans del PSOE. Per tant, aquí, quan el senyor Collboni surt, o el senyor Grandalto, però parlo del sector públic, quan el senyor Collboni surt i en què ens desvinculem d'això, és perquè abans ho ha parlat amb els seus jefes, el senyor Illa i el senyor Sánchez. I quan ha parlat amb els tres en línia, que dic jo, perquè estan els tres en línia, aleshores surt i diu, ens desvinculem d'aquest projecte de cada any que ve. I el senyor Grandalto no ens explica la seva teoria. Per tant, prudència, però ens ha xocat molt i creiem que és molt estrany. És molt estrany.
I el desmarque de la senyora Colau, abans de tot, va ser una de les que va promoure aquest esdeveniment, ell i el senyor Collboni.
En aquest punt, el que és molt estrany és que el mateix govern del PSOE és el govern que recolza la Copa Amèrica a Barcelona, amb una injecció d'aïnés, ara no recordo, si eren 20 milions d'euros.
Han participat, sí,
han participat.
Sí. Això no és un tema de l'Ajuntament, és un tema de les administracions i dels governs. Per tant, aquí... qui es vulgui despistar no és prou lleial,
I el fet que es desmarqués la senyora Colau abans que ningú va dir que això és un desastre...
La senyora Colau és una frívola. És una frívola.
Només.
Jo ho deixaré aquí. Ja li vaig dir alguna cosa al plenari del divendres, si no poden recuperar el meu tall, sobre què li vaig dir a la senyora Colau quan s'acomiadava en un dia de festa. Però no vull insistir en això. Crec que la senyora Colau és una frívola i els comuns han estat un mal govern, i ho demostra una vegada més a posteriori de la seva sortida del govern. Bé, si pot ser elegants i dir que van fer el millor possible i que Déu dirà. No? Ells van apostar públicament i van aplaudir els avantatges d'aquest gran esdeveniment. Sortien talls de la senyora Colau
fent-se
la foto
molt a prop de Quintestem.
Molt a prop de Quintestem. I ara doncs giren cua. Però bé, això és, jo no vull diguem-ne insistir en això, que els comuns han estat un mal govern, sembla que una mala alcaldessa, una frívola, i que ara doncs se l'ha mostrat una vegada més canviant el mal del seu discurs.
Tanco aquest tema de la Copa Amèrica, si n'hi ha cap més pregunta. Ha estat una mala decisió el renunciar-hi, senyor Martí Galvis?
Renunciar
a la Copa Amèrica és una mala decisió?
Insisteixo, nosaltres com a grup polític que intentem ser rigorosos, seriosos, hem dit i mantindrem la posició d'esperar l'auditoria. No. Jo crec que és correcte i és seriós fer això.
Molt bé. Vinga, companys.
Sí, jo li volia preguntar, senyor Martí, que al marge dels pressupostos, que és veritat que si un grup vol fer d'oposició no pot aprovar els pressupostos per la càrrega política que tenen, a Junts sí que va aprovar l'ordenança de terrasses, llavors amb el Partit Socialista, jo sí que li volia preguntar respecte a si el senyor Collboni està dient una vegada i una altra que vol canviar la reserva del 30% de vivenda pública, perquè va dir i han reconegut que no va funcionar, si estarien disposats o és possible arribar a un acord en aquest terreny concret, o en tot cas quina seria la proposta de Junts.
Bé, si vostè ha esmentat el tema de l'ordenança de terrasses, que ha estat fins ara l'únic acord puntual i parcial al que hem arribat amb el govern, però no per ajudar el govern, sinó per garantir que un sector econòmic de la ciutat tiri endavant amb totes les dificultats que té qualsevol iniciativa privada. Per tant, vam fer el que havíem de fer en el seu moment, negociant i portant el govern a les nostres tesis. Això és molt important. Junts no va apropar-se al govern del PSC, sinó que el PSC va rectificar i va apropar-se a les tesis de Junts i de Tries per Barcelona, que al final el que fèiem era, no literalment, però sí de manera general, defensar els interessos generals d'un sector, el sector de la restauració. En aquests moments vostè em pregunta sobre la reserva, sobre la nostra posició en relació a un possible acord per refer, per modificar el planejament urbanístic que ens va portar a fer una reserva del 30% de les promocions de noves vivendes dirigides a la reserva d'espais socials, de percentatge social i també de grans rehabilitacions. No, no només és nova construcció, sinó també de grans rehabilitacions. Nosaltres ho hem dit perquè ho portem al programa i, de fet, ja vam portar una iniciativa, una proposició al plenari de l'Ajuntament, crec que va ser el mes de desembre, per tant, fa poc, desembre, ara no, fa uns pocs mesos, en el que nosaltres instàvem el govern i el govern ens va aprovar la proposició per modificar aquest planejament urbanístic del 30% de reserva de sòl. I per tant estem orientats a trobar una solució per desencallar una situació que és negativa per a la ciutat, molt negativa, que és el col·lapse, que és la paralització absoluta del sector de la construcció. Estem en aquest moment, amb el dir, estem disposats a col·laborar, no perquè el senyor Collboni se'n surti, repetim, estem disposats a parlar i a negociar una mesura que resolgui un problema per a la ciutat i per un sector econòmic i productiu importantíssim, que és el de la promoció i el de la construcció. I estem aquí. Per tant, es veurà en les properes dates si hi ha terreny per recórrer, sempre, no només amb aquest tema, sinó amb tots, de la mà dels sectors econòmics productius implicats. Ho vam fer amb el sector de la restauració pel tema de les terrasses, ho farem ara amb els sectors de la construcció i de la promoció, si som capaços entre tots d'arribar a un acord. Però sempre d'acord amb aquella gent, siguin sectors productius o socials, socials, si parlem del tercer sector social, també, sempre d'acord amb el que la gent que ha d'acabar fent les coses ens digui, això es pot fer. No per fer-li un favor al senyor Collboni, ni per arreglar-li un problema o un error històric que va cometre no sé qui. No, no. En favor de la ciutat i de la mà dels sectors socials i econòmics, que són els que al final lideren les solucions i la transformació de la ciutat.
I aquí hi ve una possibilitat real? O sigui, en aquest
hi ha una
moment...
possibilitat, però dependrà d'alguns factors, entre els quals la capacitat de negociació del senyor Collboni i de la seva capacitat de rectificació. Amb això i amb altres coses. Si el senyor Collboni és capaç de rectificar i de venir a les tesis nostres, que són les tesis dels sectors econòmics, socials i productius de la ciutat, hi ha possibilitats d'aproximació. Però repeteixo, en aquests moments això no s'ha produït i estem encara lluny, repeteixo perquè no hi hagi dubte, estem lluny d'un acord amb aquest tema i de qualsevol altre tema amb el senyor Collboni.
Tenen un pla en aquest sentit, vostès, per presentar el senyor Collboni?
Tenim un full de ruta que ja el vam en genèric avançar i dibuixar en genèric quan vam presentar la proposició que es va aprovar al plenari de l'Ajuntament. Vam dir, volem que aquest tema es resolgui modificant aquest planejament en aquests eixos genèrics. Això els senyors del PSC ho van aprovar. Per tant, hi ha un antecedent bastant proper de cap a on hauríem d'orientar les modificacions d'aquest planejament urbanístic perquè el tema de l'habitatge deixi de ser el drama que és en aquests moments.
És un dels temes que preocupa la ciutadania de Barcelona, sí, la vivenda, i l'altre?
L'altre és el tema de la seguretat. Simplement per fer-hi una pregunta molt, molt directa, vostè creu que Barcelona és una ciutat segura?
No. En aquests moments no ho és.
Ho és menys segura? Que... No és segura.
A veure... Tot és relatiu a la vida. No vull fer cap broma perquè estem parlant d'un tema molt seriós. És el tema que més preocupa la ciutadania. Per tant, no podem fer bromes amb això. Però jo anava a dir, és que depèn amb qui et comparis. Clar, si tu et compares amb una ciutat d'un continent llunyà que té uns índexs de delinqüència abrumadors, doncs estem molt bé. Nosaltres som una ciutat europea. Som una capital d'un país, que és Catalunya, d'un entorn europeu comunitari i de la Mediterrània, si voleu. I nosaltres no ens correspon, com a ciutat que som capital europea, no ens correspon tenir els índexs de delinqüència que té en aquests moments i des de fa 9 anys la ciutat de Barcelona. Ni ho mereixem i, a més, no ens podem conformar. Per tant, és el primer problema. Des de fa 9 anys, a causa de molts factors legals, de manca de mitjans de l'administració de justícia, però també per manca de voluntat política dels governs de la ciutat de Barcelona, que durant 9 anys han intentat fer veure que aquest problema no era un problema real i no han pres les mesures que s'havien de prendre, i ara en paguem les conseqüències. I ara el senyor Collboni i el seu govern en minoria està intentant verbalitzar que hem de fer canvis, que hem de fer noves orientacions de polítiques públiques de prevenció i seguretat, però tots són anuncis de moment, anuncis, voluntats, objectius, diguem-ne, titulars, fotografies, campanyes de publicitat, això en tenim. I és un primer pas, ara no em queixaré. És un primer pas. Primer, rectifico el que hem fet els últims 8 anys senyora Colau, amb el senyor Collboni al mig, eh? Perquè el senyor Collboni és especialista en fer veure que ell no hi era. El senyor Collboni va ser durant 4 anys primer tinent d'alcalde. Primer tinent d'alcalde de la senyora Colau. La mà dreta de la senyora Colau. El responsable polític de la regidoria que portava el senyor Batlle i que continua portant de prevenció i seguretat. Per tant, li anirem recordant, senyor Collboni, no es despisti, no es faci veure que no hi era. Vostè hi era i és corresponsable d'aquest fracàs. Senyor Collboni, vostè és corresponsable d'aquest fracàs. Benvingut si ara vol rectificar i ens vol portar noves mesures i noves estratègies per combatre no solament la delinqüència, sinó també l'incivisme, que és molt greu.
Tenint en compte que per un cantó, a partir d'ara el senyor Collboni té un interlocutor directe amb el govern de l'Estat perquè és el seu propi partit i per tant hi ha elements com el tema de posar més jutjats per acabar la multireincidència que hauria de tenir fil directe, i tenint en compte que des de l'Ajuntament es poden aplicar més polítiques, quina seria la recepta al seu parer per acabar amb el tema aquest de la inseguretat, que és és la principal preocupació de la ciutadania?
El primer que ha de fer el senyor Collboni és deixar de fer anuncis i deixar de reclamar literalment, senyor Collboni, avui, ahir, abans d'ahir, ha dit que reclama al govern de la Generalitat, que és el seu, i reclama, en aquests termes, reclamar, exigir al govern de l'Estat les mesures i els acords que són necessaris per revertir aquesta situació d'inseguretat. El primer que ha de fer és deixar de reclamar i posar-se d'acord amb els seus socis, amb els seus jefes, perquè el senyor Illa és el seu jefe i el senyor Sánchez el seu superjefe, i quan vingui i agafi un micròfon o faci unes declaracions, sigui per dir: hem acordat la creació de tants jutjats, hem acordat l'ampliació de les plantilles dels Mossos o de la Guàrdia Urbana, hem acordat la modificació del Codi Penal per castigar com cal la multireincidència, hem acordat. Això és el que ha de dir el senyor Collboni. No hem reclamat ni hem exigit, perquè són ells els propis. Per tant, aquesta és una qüestió formal, però d'un gran calat polític. I les receptes, les nostres, les que Junts per Catalunya, Tries per Barcelona, hem estat defensant els últims 5-6 anys a l'Ajuntament de Barcelona amb qüestions de prevenció i seguretat, aquestes, les propostes, mesures i receptes són les que ha d'aplicar. I a vegades dius: escolta, però si no cal que inventi res, vostè ara ha dit, ara fa uns mesos han avançat que compraran, faran que la Guàrdia Urbana tingui armes Taser, que és una cosa puntual, n'hi ha 50 més de coses per fer, però dic: escolti, però senyor Collboni, senyor Valle, però si aquesta proposta li vaig fer jo personalment, Jordi Martí Galvis li va proposar fa 3 anys, 4 anys enrere, i em van dir que no. Em van dir: no podem comprar armes Taser per a la Guàrdia Urbana perquè no tinc informes que m'ho avalin, perquè la senyora Colau no em deixa. Doncs hem perdut 4 anys i acabaran fent allò que un servidor i el senyor de Junts vam demanar fa 3-4 anys enrere. Amb altres aspectes, hem d'ampliar les plantilles. Ara s'està intentant fer, però bueno, estem parlant de que els nous acaben cobrint les baixes dels jubilats, vull dir, tampoc avancem gaire. Hem d'avançar amb la coordinació dels cossos policials. Tenim un cos de Mossos d'Esquadra molt bo, amb grans professionals, 3.200 agents a Barcelona desplegats, tenim 3.400 agents de la Guàrdia Urbana. Escolti, això no són 3.400 més 3.200. Estem sumant, hem de multiplicar. La coordinació que fa és multiplicar els efectes positius de la tasca policial. Per tant, no hi ha prou coordinació. I no és un tema només operatiu i de funcionaris, Estem parlant del lideratge polític per obligar a que es facin les bones coordinacions. Hi ha d'haver més prevenció. Prevenció, amb la prevenció t'estalvies molts problemes. No hi ha prou agents uniformats al carrer. Jo dic: surtin dels cotxes, surtin de les comissaries. Volem més agents uniformats, a part dels que van sense uniforme, pels carrers, fent prevenció, que es vegi els punts calents. Oi que hi ha 80 punts calents a la ciutat on hi ha un índex alt de delinqüència? En aquests 82 és on hi ha d'haver més presència preventiva. En fi, són moltes receptes les que nosaltres, diguem humilment, els hi hem donat els últims 3, 4, 5 anys i que no han volgut diguem-ne assumir, i ara les estan fent, diguem-ne, a contracor, però bueno, més mal tard que mai, que diuen.
Sí, sobre habitatge i el fet de que la ciutat està impossible o molt difícil de comprar habitatge, el govern de la ciutat pot fer alguna cosa, alguna mesura per evitar aquesta escalada de preus, per evitar que sigui tan difícil el fet de comprar pisos, o el govern de la ciutat, malauradament, amb el marc competencial que té, pot fer entre poc i res per l'accés a l'habitatge?
Es poden fer coses, i més i millor són les que s'han fet. És cert que l'àmbit competencial de l'habitatge principalment recau al govern de la Generalitat i a l'Estat, i que l'Ajuntament de Barcelona té l'IMAP com a promotora pública, té uns recursos i que no és el principal responsable, però el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona és aprofitar el 100% dels teus recursos i dels teus àmbits competencials per impulsar polítiques coordinades amb la Generalitat i amb l'Estat per tal de tenir més oferta. Clar, el que no pots fer són mesures que limitin l'oferta, mesures que castiguin el petit propietari, mesures que castiguin el mercat, mesures que impedeixin els promotors i constructors a fer obra nova o a gran rehabilitació. O sigui, tu pots fer moltes coses directament, però també moltes indirectament. La senyora Colau i el senyor Collboni aquests últims 9 anys han aconseguit paralitzar el sector de la construcció a Barcelona. La senyora Colau i el senyor Collboni han aconseguit, amb les seves males receptes, paralitzar el sector de la construcció. Ara què hem de fer? Ara tot és una urgència. Tenim uns increments de preu de lloguer els últims anys del 70% del preu a Barcelona. De tot això, dius, no, és que no tot és culpa de l'Ajuntament. Evidentment, no tot és culpa de l'Ajuntament, però allà l'Ajuntament, on s'ha ficat, no l'ha encertat. Per tant, el que hem de fer són, primer, dir la veritat. Hem de dir la veritat. Les solucions a l'habitatge a preu assequible no es aconseguiran d'avui per demà. Això són polítiques de mig i llarg termini. Vol dir que has de plantejar-te un gran pacte, que ho hem dit amb en Trias a la campanya electoral, ja ho vam demanar humilment, vam dir, necessitem un pacte de país per fer una política d'habitatge en línia, amb consens polític a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat. Segona, molts més recursos públics pressupostats cada any per fer habitatge públic, per fer promoció pública a preu assequible, protecció, hi ha moltes figures, però bàsicament perquè la gent pugui tenir accés a un preu de lloguer assequible. No solament a l'habitatge social, també el preu assequible per classes mitjanes amb alguna figura de protecció. Afavorir els privats, que són els que acaben fent la major part de l'obra nova, i per tant vol dir flexibilitzar aquesta mesura del 30% de reserva i altres mesures que impliquin atacar la fiscalitat, atacar la simplificació o l'excessiva burocratització i la manca de simplificació administrativa. O sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer alhora. Hi ha 20-30 anys vista. Si no, no ho resoldrem.
Molt bé, esteu escoltant el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Manuel Manchón, Marcos Pardeiro, Germán González. Avui ens acompanya el senyor Jordi Martí Galbis, que és el president del grup de Junts Tries per Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona. Jo vull parlar ara d'un altre tema també que és recurrent, que és el turisme, la massificació turística que hi ha a la ciutat de Barcelona i a molts altres punts de Catalunya. En el cas de Barcelona, és suficient elevar la taxa turística per aturar aquesta avalanxa turística que tenim?
No n'hi ha prou.
Que no és pas dolenta, que vingui el turisme.
No. Turisme és molt dolent, important. Turisme, com vostè diu, és molt important per Barcelona. Tenim el 14% del PIB. I, per tant, el turisme és molt important per Barcelona i per Catalunya. I per molts altres llocs del món, per cert. Per tant, aquesta és la primera premissa. No hem d'anar contra el turisme. Hem d'anar contra el turisme massiu i contra el turisme que ens porta grans problemes de convivència i de manteniment de l'espai públic. Però el primer que hem de dir és que si estem com estem ara, perquè estem en una crisi de massificació turística, i això crec que estem tots d'acord, és perquè durant 9 anys s'han fet malament les coses. Jo recordo que la senyora Colau l'any 2015 es va presentar a les eleccions dient: acabarem amb els sense sostre, per tant la gent tindrà dret a una vivenda digna, acabarem amb els desnonaments i acabarem amb la massificació turística. Això el 2015. Doncs aquests han estat els tres grans fracassos de la senyora Colau amb la cooperació necessària del senyor Collboni. La massificació turística s'ha agreujat. Estem pitjor ara que el 2015. O sigui, una cosa que és ben curiosa. Bé, per tant, què hem de fer? Evidentment, gestionar el turisme. N'hi ha prou amb pujar la taxa turística o el recàrrec que té l'Ajuntament. Recordem que l'impost és del Parlament de Catalunya, nosaltres tenim el recàrrec de la taxa turística. No n'hi ha prou. És important, perquè ho està fent les principals ciutats turístiques del món, ho estan fent, estan incrementant aquesta taxa o els recàrrecs allà on hi hagin. Tant, això és important perquè això serveix per, diguem-ne, recaptar uns diners que serveixen per pal·liar els efectes negatius o col·laterals d'aquest turisme a les zones més densificades, a les zones amb més pressió. Això és important, està bé, hem de pactar aquests recàrrecs. Que tu...
això ja és el Parlament qui l'hauria de fer.
Sí, però nosaltres tenim el recàrrec. L'Ajuntament té la gestió d'aquest recàrrec i per tant ens hem de posar d'acord amb on destinem aquests diners del recàrrec de la taxa turística. Però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè el que farem és solucionar puntualment alguns aspectes i danys col·laterals, però no solucionem el problema. El problema és que el turisme s'ha de gestionar. I per gestionar el turisme no solament has de tenir un organisme o una ENS, un instrument, una eina, com ja tenim, que és Turisme de Barcelona, que és un consorci públic i privat, que ha de funcionar millor. Però ja l'eina la tenim. I, per tant, jo crec que és correcte tenir una eina de base públic-privat per gestionar aquest turisme. El que hem de dir ara és, de cara al futur, per reduir aquesta pressió excessiva que tenim al turisme, és què hem de fer de diferent perquè el turisme segueixi aportant el 14 o 15% del PIB sense les externalitats tan negatives que tenim. I aquest és el tema de gestió política també, no solament gestió tècnica sinó també política, i aquí ens hem de posar d'acord doncs amb com fem, com involucrem els operadors, perquè tornem abans parlàvem de l'habitatge amb els constructors i promotors, parlàvem del tema social, de les desigualtats amb la taula del tercer sector social. Sempre hem d'anar de la mà dels operadors públics i privats, i públics també, si n'hi ha algun, amb afany de lucre o sense afany de lucre. I en aquest cas, doncs, hem de parlar amb els operadors i amb els empreses que porten turistes amb creuers. Doncs hem d'arribar a acords amb els creueristes, perquè a ells també els interessa arribar a un acord amb el sector públic. Per tant, és un tema de gestió dels creueristes, dels no creueristes, dels turoperadors, de com gestionem els fluxos interns a la ciutat quan arriben, sigui pel Prat, sigui pel Port, sigui amb cotxe, amb vehicle privat, amb transport públic. I això... l'Ajuntament actual, el govern del senyor Collboni, no està fent els deures. Avui, el senyor Collboni no està fent els deures perquè continuem amb els mateixos problemes, i quan parles amb els operadors turístics et diuen, escolta, si jo vull col·laborar amb l'Ajuntament de la zona, a mi m'interessa col·laborar amb l'Ajuntament.
Però no em truquen.
Però ens reunim i no es faig per res. Això ens ho estan dient nosaltres, eh? I per tant, ho hem de començar a denunciar. Ho hem de començar a denunciar. Vols dir que hi ha voluntat política real per arreglar el problema del turisme, senyor Collboni? És la pregunta que li faig.
Molt bé. Vinga, més preguntes?
Acabar d'arreglar aquesta, diguéssim.
Que és molt, no?
Que llavors estarien a favor de que el Parlament pugui apujar, diguéssim, aquesta taxa turística per permetre als ajuntaments que tinguin disponibilitat d'un recàrrec, o sigui, de pujar el recàrrec. Perquè és el que li està demanant el senyor Collboni i el senyor Illa, pel que tenim entès.
Bueno, demana-li, si el mateix partit no li ha de demanar, com deia abans, han d'acordar, no han de demanar res.
Ha d'arribar als acords al Parlament.
Nosaltres hem fet els deures i Barcelona té el seu recàrrec sobre la taxa d'impost turístic. Escolti, el Parlament és sobirà i nosaltres des de l'Ajuntament intentem ser respectuosos i no ficar-nos gaire amb les dinàmiques del Parlament. I per tant, escolti, el Parlament farà el que hagi de fer. Nosaltres com a Junts a Barcelona ja hem fet el que havíem de fer, que és donar suport a aquesta estructura de recàrrec, i ara el que hem de revisar és si el pugem o no el pugem. Escolti, doncs aquí ja ens posem d'acord o no, però vaja, en qualsevol cas, respecte absolut que deixés el Parlament.
De cara ja mirant el 2027, que són les eleccions municipals de nou, a Junts, a vostès els aniria bé que hi hagués un tripartit a Barcelona com a oposició?
Home, jo crec que està bé la diferenciació entre el que ens interessaria com a oposició i el que li interessaria a la ciutat.
Bueno,
nosaltres posem sempre la ciutat per davant.
Molt bé.
Sempre, encara que no ens vagi
bé. Si es tracta de guanyar les eleccions, a vostè que...
A la ciutat li ha anat malament els tripartits i li anirà malament el futur tripartit. Però això ja no és cap novetat. Això ja la gent ho hauria de saber. Per la ciutat no són bons els tripartits. Per Junts i per Tries per Barcelona, evidentment, si hem de mirar-ho des del punt de vista egoista, doncs un tripartit ens dona molta més possibilitat, no solament de fer oposició crítica diguem-ne amb tots els adjuts, sinó de diferenciar-nos i de fer possible l'alternativa al 2027, no ens enganyem. Quan més tripartit, quan més tripartit, millor per les forces que ens considerem i hem de ser i volem ser alternativa al 2027.
I al senyor Collboni li va bé que hi hagi un govern socialista a la Generalitat i un govern socialista a Madrid, al govern central?
Amb ell segurament
sí. De cara al 27?
Amb ell segurament sí que li va bé, perquè ells treballen amb clau de partit i amb clau doncs, dels seus interessos, però jo crec que no ens interessa els monopolis. Ja fa anys que aquest estat, jo no parlo de Catalunya sinó de l'estat espanyol, fa anys vam aprendre que els monopolis no són bons. En general els monopolis no són bons, i tenir un monopoli polític amb un mateix color polític, amb els que interpreten o que els que són part d'aquest monopoli, doncs els hi pot anar molt bé perquè tots estan molt contents d'haver-se conegut i d'ajudar-se entre ells, però per la ciutadania no, perquè això és manca de competitivitat, és renúncia, és manca de capacitat negociadora i de pressió amb el govern que tens al davant. Si són els teus amics no els hi pots exigir segons què. A nosaltres tot això no ens agrada. Els monopolis, estem a les antípodes dels monopolis, i amb clau política encara menys, perquè al final, repeteixo, el senyor Illa no té cap incentiu per barallar-se amistosament amb el senyor Sánchez, i el senyor Collboni no té cap incentiu per barallar-se amb el sentit polític correcte de la paraula amb el senyor Illa. Tot això és un mal negoci per la ciutadania.
Però vostès van tenir Ajuntament i Generalitat durant una època.
Molt poc temps.
I va haver sintonia, no hi havia sintonia?
Va haver discussions. Va haver discussions, i jo com a membre del govern de l'alcalde Trias vam viure en primera persona situacions en les que Barcelona exigia, reclamava, i ens discutíem amb els nostres. Clar que sí, tu t'has de discutir amb els teus i amb els qui siguin, perquè el primer és la ciutat o el país o la ciutadania. Evidentment és molt maco anar acompanyant dels teus als llocs i arribar a acords amb els teus, és molt maco, és satisfactori. Però nosaltres ens hem discutit amb els que eren del mateix color polític que nosaltres, perquè no veiem les coses de la mateixa manera, i fèiem, diguem-ne, prioritzàvem els interessos de la ciutat, i això ens hi vam trobar. El que passa és que una cosa és discutir-ho, però tampoc es tracta d'explicar segons quines coses, perquè no, jo crec que s'ha de ser educat, no? Però sí que el primer és la ciutat, primer és la gent, i després venen els interessos partidistes.
I tornarà el 2027 a eleccions municipals, el senyor Jordi Martí Galba serà el cap de cartell de Junts per Barcelona, com es digui la formació, sí, en aquest moment.
Bueno, ara no estem
com
amb aquesta.
Ja ho sé,
ara,
bastant.
Realment, i ho he de dir sincerament, no estem amb aquesta tessitura. Aquesta pantalla de l'ordinador no hi hem arribat, no l'hem obert. Estem ara en una fase post-lideratge del Xavier Trias, estem en una fase en la que estem exercint el lideratge de l'oposició a Barcelona, i esperem que l'any que ve, evidentment, el partit decideixi quin serà el procediment, l'estratègia, per portar a terme la millor elecció del millor cap de llista o cap de llista masculí femení,
sí, 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 sí,
que puguem tenir.
Que li toqui, no? Que li toqui,
el partit o Puigdemont? Perquè la darrera vegada amb el Trias, crec que potser ho dic, sí, de forma equivocada i em corregeix, però la sensació va ser totalment que l'expresident Puigdemont tria clarament el Trias, no?, com el candidat més fiable, amb més possibilitats per ser alcaldable de Barcelona.
Home, jo crec
i encerta.
Jo crec que això és són decisions que es prenen en conjunt. Hi ha una jerarquia, evidentment, sí, tots els partits hi ha un president, un secretari general, hi ha una executiva, tot això és normal, i per tant cadascú té el pes que té en funció de les seves responsabilitats. En el cas del senyor Trias va ser molt fàcil, perquè el senyor Trias ja havia estat alcalde de Barcelona. Sí. Escolteu, no n'hi ha gaires alcaldes, n'hi ha hagut 4 d'alcaldes o 5. Per tant, el debat era simplement de ratificar una proposta amb seny, amb unanimitat, no amb majoria, amb unanimitat des del senyor Puigdemont fins a l'últim militant. Aquí no hi ha cap problema. Ara què passarà? Doncs no ho sabem, però és evident que la decisió que es prengui serà una decisió col·legiada del partit de Barcelona i del partit a nivell de Catalunya, perquè Barcelona transcendeix Barcelona. Barcelona és la capital del país, i la direcció nacional de Junts també haurà d'intervenir en aquest procés, però de la mateixa manera que intervindrem des del partit de Barcelona i des del grup municipal
també.
I per tant, jo crec que com ha de ser, serà una decisió presa en línia i en coherència amb els interessos generals.
El que està clar, doncs, és que els de llista tampoc, no hi ha molts que repeteixin des de les últimes eleccions del 2027, perquè Esquerra, doncs, i els Comuns a priori sembla que no
han caigut.
Va, ja ho veurem, perquè
deixem-ho aquí, una incògnita és una excusa per tornar a convidar-lo a un altre programa al Converses, perquè avui hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Jordi Martí Galbis, gràcies per estar amb nosaltres. Ell és el president del grup de Trias Junts per Barcelona, Trias per Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona. Molta sort i fins a una altra ocasió.
Doncs moltes gràcies a tots vosaltres i bona tarda.
Molt bé, gràcies també al Manel Manchón, Marcos Paradero, Germán González. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda, que vagi tot molt bé. Molta prudència, que tenim una dana a sobre i que no ens vagi a fer mal. Cuideu-vos molt, adeu-siau.